Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Comencem comentant-vos que ha estat detingut aquest matí a trets el conductor d'un camió de butà que havia estat robat a les drassanes de Barcelona i que circulava en contradirecció per la Ronda Litoral. El camió ha arribat a xocar contra alguns vehicles, ha perdut part de la càrrega de butà durant la fugida i ha intentat incorporar-se a la mateixa via en contradirecció. Els Mossos, en la compareixença pública posterior, han dit que no hi ha cap indici raonable per parlar d'un atemptat terrorista. El presumpte lladre, del camió, ha estat detingut i ha estat en observació unes hores al CAP Pere Camps, a la mateixa zona de les drassanes. És un home de nacionalitat sueca i sembla que té antecedents psiquiàtrics. El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'altra banda, ha dit avui que hi ha hagut contactes al més alt nivell entre la Moncloa i la presidència de la Generalitat. Miquel Iceta, en una conferència al Club Siglo XXI de Madrid, dins els esmorzars informatius habituals que s'hi fan, ha assegurat que fins i tot el president Carles Puigdemont i el president Mariano Rajoy s'han arribat a reunir. També és notícia aquest dimarts que s'ha rebutjat la primera gran demanda col·lectiva d'afectats per les preferents de Bankia. Aquest rebuig l'ha dictat un jutjat de Madrid que ha desestimat que Bankia torni en bloc els diners perduts a més de 3.000 afectats representants per Adicae i els ha dit que posin demandes individuals davant dels tribunals. I hem de lamentar dues morts, la del vicari general del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Jaume Verdoi, rector de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, que ha mort als 70 anys de càncer, i també el gran pedagog Xavier Melgarejo, tot un referent en l'estudi dels sistemes educatius, que també ha mort per aquesta malaltia. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel amb el programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel. Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel. La radiofórmula que ha marcat precedent. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això, cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
De dilluns a divendres, la Cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la Cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel.
Paraules d'Amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Tot i que sempre intentem pensar amb el cap i actuar seguint la lògica i la raó, hi ha una part en nosaltres que és incontrolable. De sobte, un fet ens pot generar por, o ràbia, o desig, o bé admiració. Es desperten emocions que són úniques i que ens costen de controlar. Els sentiments són personals i intransferibles, i també cal educar-los per tal que la intel·ligència els dirigeixi. Per això, a Paraules d'Amor d'avui volem parlar dels sentiments i de l'educació emocional, un àmbit que cada vegada és més important en educació, perquè al marge de la intel·ligència o de les carreres universitàries, és molt important controlar la nostra part afectiva. Tenir empatia, saber treballar en equip, no sentir ràbia dels èxits dels altres i ser discrets i prudents en el tracte. Tot això forma part del treball de les emocions, un coneixement de nosaltres mateixos que ens permetrà gaudir més, tant a la feina com a la vida. En l'educació dels sentiments també té molta importància la comunicació no verbal. Una carícia en un moment inesperat, una mirada que diu tot allò que les paraules han amagat o una emoticona graciosa que reforça el missatge que acabem de rebre. Detalls que il·luminen el nostre dia a dia i, el més important, ens fan sentir noves emocions o fins i tot posar la pell de gallina. La pel·lícula d'animació Inside Out, del revés, ens ha ensenyat de manera molt clara com ens dirigeixen els sentiments des de la seva torre de control, la importància de l'alegria, però també de la tristesa, com les experiències negatives es queden acumulades en el nostre banc de records. Per això, en família, no podem oblidar d'educar aquesta part afectiva i sentimental dels nostres fills, perquè la persona sensible és aquella que sap fer feliços als altres. Eduquem en la capacitat de ser feliços en les coses petites, que els fills tinguin emocions davant d'un paisatge, d'una pel·lícula o d'un bon llibre, que sentin una punxada d'alegria quan sona la seva cançó favorita a la ràdio. Sentir molt per estimar més. Per això avui a Ràdio Estel parlem d'educar els sentiments. Comencem. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be controlled. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So keep dancing.
El programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Els hauríeu de veure, eh? Estan aquí tots tres ballant, perquè aquest tema és animadíssim, de Justin Timberlake, que es diu Can't Stop the Feeling, que vol dir que no puc parar aquest sentiment, perquè avui a Ràdio Estel parlem de sentiments. És una cançó que li agrada molt al meu fill Adrià, i em deia l'Aureli, dedica-li
Doncs jo aprofito. No sé si queda una mica antic això de dedicar cançons, però és veritat que ha sigut una de les cançons de l'estiu, que és molt animada, parla de sentiments, i avui precisament parlem això, d'educar els sentiments. Per fer-ho tenim els nostres orientadors familiars de l'associació FERT, que ens acompanyen un vespre més aquí a Ràdio Estel. Tenim a la Montse Febrer. Montse, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Tenim el Jaume Pujol. Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
I un clàssic, l'Aureli Villar. Aureli, bona nit. Tu ets el clàssic, eh? El clàssic del programa, que ens acompanyes, que introduiràs una mica aquesta tertúlia, perquè avui parlem dels sentiments i no sé si costa encara parlar de sentiments. Parlem de la compra, parlem del futbol, parlem del dia a dia i del que hem llegit a Twitter, però de sentiments costa, eh, parlar-ne.
És que, primera, que per naturalesa l'home té sentiments.
En té.
En té. I és més, que l'humanitza. Perquè si no tinguéssim sentiments, voldria dir que seríem indiferents davant de les coses, davant de les persones, davant... Vull dir, és més, no podríem tenir personalitat, perquè moltes vegades la personalitat ve matitzada pels sentiments que tens. O sigui, aquesta persona, dius, a banda del seu temperament o coses del seu caràcter, a més, és una persona que és molt aficionada, o és molt... Per ell, això es torna boig amb aquest tema. I això és personalitat, eh? Per tant, no seríem del tot humans. O sigui, no seríem humans. Per tant, jo crec que ens hem de gaudir dels sentiments. Vull dir, la persona que té sentiments, doncs que bé que tingui sentiments.
En té, de sentiments, però els homes, sobretot, els amagueu com molt, a vegades.
Bueno, a l'home se l'ha de demanar que sigui home. Per tant, no li demanis més. Però també en tenim, de sentiments, eh?
Ah, doncs deixem-nos anar, no? Si has dit que
és tan important. Com a homes, però tenim sentiments.
El Jaume potser els expressa una mica més. No, és
no et sabria dir. O sigui, de fet, sí. Jo penso que és bo, eh? Cadascú, cada família, inclús, cada persona té un caràcter definit i forma una part important, els sentiments, la manera d'expressar-los, de conduir-se. I també cada família té un tarannà, té una manera de fer, que és més expressiva, que hi ha gent que es petoneja i s'abraça més, hi ha gent que és més britànica amb això, no? Té un esperit d'aquest de ojo, ojo, eh?
Sí,
ojo,
sí,
no
sí.
Manifestem. A veure, els catalans, espero i desitjo que no siguem tan britànics, perquè
som
no...
més mediterranis,
però,
nosaltres.
Però ens costa molt, crec, generalitzar mai és exacte ni s'hi aproxima, oi? Però diguem que aquí, a aquesta terra nostra, els homes ens costa de parlar de les coses íntimes una mica més que la resta.
I això que és gratis parlar, eh?
Sí, no? Sí, però...
De moment, eh? No donis idees.
Saps què passa? Que compromet. O sigui, els sentiments és una cosa que va amb un nivell, amb una certa profunditat, i que s'ha de tindre molt en compte, sobretot quan estem amb les persones més estimades, en general amb tothom, perquè hem d'estimar tothom, però les més estimades, és ben cert que hi ha paraules que un cop s'han dit ja estan dites, ja això no... Ja, si té arreglo, es pot mostrar la voluntat de que... Tant de bo que no ho hagués dit i tal. Però si ho has dit és que ho has pensat. I llavors, clar, s'ha d'anar amb compte amb aquestes coses, però no tant amb compte com perquè no manifestem el que pensem i el que sentim.
Mm-hmm. Montse.
Mira, potser és això que comentaves. És per la vulnerabilitat que ens, diríem, ens envolta en el moment que mostrem els sentiments, no?
Traiem la cuirassa, no?
Sí. I... Si ens mostrem tal com som, tenim el perill de ser malentesos, de ser malinterpretats, de ser massa coneguts, de posar-nos en mans dels altres. Clar, això entra en un àmbit molt íntim, no ens sol preocupar tant, encara que de vegades pot passar que aquesta persona et sorprengui i et fereixi. Però moltes vegades ens envoltem d'aquesta cuirassa que deies tu, doncs, envers l'exterior, no? I sobretot perquè a vegades el sentiment avui dia està bastant exaltat en certs àmbits, vull dir, està ben vist que la gent manifesti el que sent, etc. Però també no deixa que el sentimentalisme una mica està com mal vist, entre cometes. Mm-hmm. No?
Sentiments són bons, però sentimentalisme és cursi,
sí,
no?
Sí, una mica...
Una mica bleda, una mica massa tou...
Sí, sobretot jo penso que a vegades les dones ens volem investir com de fortalesa pensant que el sentiment és fragilitat quan no és així. Mm-hmm. Jo crec que el sentiment i la sensibilitat en si... El que és una capacitat de descobrir matisos. O sigui, el que és una faceta enriquidora de la persona. no al contrari, no fragilitat, no vulnerabilitat només. Mm-hmm. Encara que també jo crec que suposo que sortirà, sí que és veritat que et poses una mica en mans dels altres i és fàcil que pugui sortir més ferit. La persona sensible té més capacitat de gaudir i té més capacitat de patir.
Jo crec que ens agrada que expressin els sentiments quan són bons, no? Quan et diuen coses bones, t'estimo i, no? I et deixen anar. Ara, quan els altres sentiments són negatius, aquí ja no ens agrada tant, potser, no? No, però ja posem més la cuirassa de dir, no m'ho diguis, això.
No, però que volia potser aprofitar la frase quan estava parlant ara, la Montse, l'enriquiment que suposa.
Enriquiment.
Quan havies començat la introducció, bueno, no és que vulgui copiar, vull dir,
Deixo, Aureli, et deixo.
Idees,
el copyright però, ja està.
Dieu coses tan bones que jo ara mateix doncs dic, home, aprofita-les, no? Quan això que deies abans, no? Doncs de que, per exemple, una persona que pugui treballar amb equip o que tingui capacitat de relacionar-se, vull dir, clar, és que els sentiments han de sumar. Uh-huh. Precisament afavoreixen. Una persona que moltes vegades doncs, aprofita bé els sentiments és que atreu molt a la gent. Només amb la forma de ser-hi. Vull dir, caram, tinc el cap de secció o tinc aquest company de feina que quan estic al costat d'ell o treballant amb ell dona gust treballar. Per què? Bueno, perquè és estimulant. I a última hora, doncs, a més, és una rialla, és un somriure, és un cop que, no sé, un ullet que fica, escolta, tu, què et sembla? I dius, i, bueno, no és gaire cosa el que ha fet, han sigut coses petites. Però surt del sentiment. Per tant, a mi em sembla que és molt important, i això és on volia entrar, simplement anirem desenvolupant, l'educació dels sentiments, perquè, si no, podíem arribar a creure que això, clar, mira, jo tinc un nen que té bons sentiments, però l'altre millor resulta que aquest l'hauríem d'ajudar a que els tingués. Perquè és desitjable que els sentiments sumin, favoreixin, facin atractiva la virtut. Les qualitats. Per tant, és educable. Simplement he començat a encetar el tema, que les hem d'educar. No?
Molt important aquesta vessant educativa dels sentiments, perquè la realitat és que a l'escola sí que hi ha una assignatura per educar-nos en ser bons biòlegs, matemàtics, científics o lingüistes, però no a gestionar bé les emocions. Sí, sí. Com ho podem fer?
No, per això jo dic que, així com un principi general, que serveix per tot el tema de la tertúlia, vull dir, objectiu, hem d'aconseguir que un es trobi còmode fent el bé i que es trobi malament, incòmode fent el mal.
Uh-huh. Vale.
Aleshores, això s'ha d'aconseguir. I, per tant, tenint en compte qui tens davant, a vegades li has de fer atractiu, això. I arriba un moment que, quan s'eduquen les coses, s'eduquen a base d'hàbits repetitius. I una vegada que m'ho fa bé, mira que bé. I la realitat s'imposa. I arriba a la conclusió, una persona arriba amb el temps, quan s'ha educat, de que estar net és més còmode que estar brut. I, a més, és més atractiu. I que tenir bon humor és millor que no sempre anar amb mal humor. Vull dir, s'ha de fomentar hàbits que vagin dirigits a fomentar aquests sentiments.
Mm-hmm. Hàbits és la clau, no? Fomentar hàbits, sí, per educar-ho, per
educar els sentiments. Després, ell mateix ja veurà que li surt a compte.
Mm-hmm.
Sí, és un treball molt creatiu aquest, perquè l'argument no està gaire escrit, no? Perquè les persones, afortunadament, doncs som totes diferents. Hi ha uns trets que poden ser comuns a un grup i tal. Jo aprofito el que has dit abans, Magda, del tema de les carreres i professions, perquè a vegades és una mica decebedor veure com gent que ha passat una bona part de la seva vida a la universitat en profit, vull dir, de notes i d'acabar la carrera que has començat.
Bon resultat acadèmic, bon expedient.
Exacte. Però que, lamentablement, això, amb els seus sentiments, amb la seva manera de funcionar, amb la seva educació d'aquests sentiments, pràcticament no es veu, o es veu molt poc. Us sembla mentida que diguis, escolta'm, com és possible...
Sembla mentida que sigui tan llest, no?
Exactament, no? Dius, és llest, però és que només ha tocat un nivell. Uh-huh. L'altre nivell està completament...
Fred.
Sí, sense fer res, no? Llavors, vull dir, les persones, quan naixem, tots tenim ja unes tendències naturals, no? O sigui que, bueno, semblances o no, cada un, diguem que de sèrie, porta una sèrie de coses. I amb això és amb el que té que treballar. Aprofitar les coses bones, intentar, doncs, convertir en bones les que no ho són tant, I aquest és un treball de temps. Un treball que el podem veure fàcilment quan ens trobem amb persones d'una edat avançada, que en alguns casos doncs, s'ha anat cristal·litzant defectes del caràcter i fan que sigui bastant difícil la convivència amb aquestes persones, mentre que altres han aprofitat la seva vida per anar-ho treballant i són una gent encantadora, que s'hi pot estar, no només que s'hi pot estar, que un desitja estar amb elles, no? I aquest seria una mica el resultat de tot plegat. No és que sigui per això que nosaltres treballem aquest assumpte, perquè al llarg de la vida doncs, hi haurà molta gent que podrà gaudir, i nosaltres mateixos també, perquè quan tenim una mica controlat, i el dir controlat no vull dir retallat, no vull dir reprimit, vull dir que anar-ho portant cap al camí que ens ajuda a nosaltres mateixos també ens fa que gaudim més de la vida i, per suposat, la gent que tenim al nostre costat, doncs, també.
Mm-hmm. És un autotreball, però, ha dit el Jaume, que la gent ens ho hem anat treballant perquè és veritat que potser hi ha poca ajuda i ens deia que aquesta gent tan formada universitàriament potser fins i tot a casa els hi han lluat molt aquesta part i, en canvi, no han preguntat mai per l'altre, no? Si tens sentit de l'humor, si treballes en equip... És a dir, que a vegades costa de que gestionem bé els sentiments perquè potser no li hem dedicat ni prou temps ni prou importància, no, Montse?
Sí, jo en aquesta línia diria que tot això que dieu i que també l'Aurelia ha anomenat sobre les virtuts, no?, i la relació, diríem, entre el sentiment i les virtuts. La sensibilitat, el sentiment, està relacionat de base amb el bé i amb la bellesa, és a dir, aquesta capacitat que dèiem de descobrir matisos enriqueix la persona d'una manera que la dota de capacitat de descobrir la bellesa. I també està, diríem, reforçant el que és la intel·ligència i la voluntat, és a dir, que l'educació en els sentiments està a la base de tota educació i del coneixement i també de la capacitat de fer que els nostres fills siguin persones amb voluntat. Moltes vegades el sentiment, els bons sentiments i els sentiments ben orientats fan que les persones, quan es desenvolupen, en concret els nens, quan van creixent, tinguin aquesta capacitat de fer el bé i aquesta capacitat de mantenir-se ferms amb les decisions. Perquè una voluntat sense els sentiments ben agafats
ben
i ben orientats, sí, moltes vegades esdevé caprici i és el que veiem doncs, moltes vegades nens que careixen d'aquesta voluntat. Uh-huh. El sentiment ha de venir reforçat, és a dir, presentar-los la virtut com una cosa atractiva, de manera que la seva voluntat s'adhereixi perquè veuen que així aconsegueixen el bé. Això sembla molt filosòfic.
Sí que ho és. No?
Però a la pràctica, ara suposo que descendirem en els detalls, no? Com es pot educar la sensibilitat i el sentiment en els nens, en les nenes, perquè vagin assolint aquestes ganes de virtut i aquestes ganes de fer les coses bé. Jo hi veig un camp molt senzill, molt senzill, és com tenen cura de les coses. Uh-huh. Quan veus...
Això seria l'exemple pràctic, no? Pràctic. Com podem fer-ho a casa per educar-los...
D'entrada, nens que sàpiguen cuidar de les seves coses. Un ninot guixat o una cosa trencada, fins i tot coses sense valor que trenquen perquè sí. Uh-huh. Això fa que l'esperit es vagi tornant una mica barruer. I en canvi, el contrari és fer un nen delicat, dir no facis destrossa, no guixis perquè sí. Les coses es cuiden, ni que siguin teves, ni que semblin de ningú. A vegades les coses són públiques, no? Un parc públic, no, és que això sembla que no és de ningú, perquè no vindrà l'amo a dir-me que no el toqui. No, a veure, és que això és de tots. Uh-huh. Això és teu, ho has de cuidar, això és de l'altre, ho has de cuidar, i això és de tots i també ho has de cuidar, no? O sigui, la cura de les coses és una via molt bona per educar la sensibilitat. Veure les coses habitualment desendreçades, trencades o maltractades fa que l'esperit es torni més groller i li costi assolir la sensibilitat.
Et costa admirar la bellesa quan tot el que t'envolta és caòtic o està destrossat o t'ho has carregat, no? Uh-huh. Si volem despertar aquesta sensibilitat, doncs una cosa pot ser això, la cura, l'ordre. Uh-huh. És un bon consell per afavorir-ho en els fills, no, Aureli?
Sí, i a més, amb aquesta línia també indirectament té que veure la idea de lluitar amb l'individualisme, que està tan present, no? I és, home, una persona amb sentiments ha d'anar a cercar l'interès per les altres persones. Per exemple, la persona que només parla d'ell, i vas a sopar, no sé què, i està parlant, i ja porta 10 minuts que
si
està parlant...
Si escolta els altres s'avorreix.
I aleshores, bueno, a veure, un moment, primera, per tant, d'entrada, un no va parlar d'un. Alguna vegada haurà de dir alguna cosa, alguna vegada, però no, d'entrada no vas a parlar, vas a escoltar. A més, sabent que deixar parlar no és només deixar que parli. Bueno, val, sí, val, ara et toca a mi. Jo l'he d'un altre. No, deixar parlar vol dir interessar-te. Per cert, això que m'has dit, vull dir, seguir la conversa, o sigui que hi ha una actitud que està pendent doncs, dels interessos dels altres. per exemple. O el mateix tot de la conversa. Hi ha coses que poden molestar. Per exemple, un va visitar un malalt, que el pobre home està al llit i no es pot moure, i li explica que ha jugat un partit de tennis i que li ha fumut 6-0 a l'altre. No, doncs molt bé, moltes gràcies, no? O sigui que tu vens aquí a dir-me que jugues molt bé quan jo no puc jugar. No, per posar, t'he posat un exemple.
Has ferit els sentiments, no? És...
no ja. Que pobre home, dius, home, i a més resulta que tu no pensis, que jo a més, pa, i l'obra diu, sí, ja m'agradaria això, ja. O sigui, i tenir en compte l'altre és fer veure millor, a vegades, fer comentaris que donguin peu a que l'altre es trobi còmode amb aquella conversa perquè té material, perquè molta gent possiblement no té coses a dir. I aleshores, és que hem de... Aleshores, les filles, hem de tocar a mi, és que hi ha aquest nen... Li has de dir aquestes coses, perquè aquest nen només sap això. No li parlis de la casa de fora, que no té una casa fora. No li parlis d'això. D'això no li pots parlar. Li has de parlar d'això. Bueno, doncs fins i tot estar pendent amb dels altres és tocar temes, orientar converses que puguin trobar-se còmodes als altres que estan amb el teu costat. I això té a veure amb els sentiments.
Home, però a vegades fem tot l'esforç perquè l'altre es trobi còmode i treus un tema que penses que li agradarà. No som una mica hipersensibles ara, que qualsevol cosa a vegades es treu de context o ferim els altres sense poder-ho controlar, també,
això,
no?
Si no està a l'abast nostre.
Home, això és veritat passar, que ara però... últimament tothom s'ho fent molt ràpid,
sí,
no?
Sí, pot passar. Pot
abans
passar,
teníem però... la pell una mica més, més dura, potser era més fina, no?
Sí, però jo crec que ja està molt ben delimitat el que pot passar en una conversa de manera involuntària de la personalitat avasalladora que ens ha fet un bon retrat a l'Aureli, no? Persona que va com per endavant, com prepotent, com sense
sentiments, diguéssim, no?
Exactament, sense discernir què pot estar pensant l'altra persona, no? Aquesta, el que habitualment es diu, tenir psicologia, no? Tenir psicologia. Això de tenir psicologia moltes vegades no és que hagis fet un estudi dels temperaments de les persones, sinó que perquè te'n preocupes habitualment, perquè eduques els nens a que de mica en mica vagin preocupant-se una mica de pensar, de posar-se en el lloc dels altres. Un nen, els nens petits, si això m'agrada, jo això ho agafo. No penso si és meu o no. Quan jo tinc una necessitat, tinc una patència, jo tiro endavant. Mica en mica han d'anar aprenent, se'ls ha de fer veure com em sentiria, com et sentiries tu si estiguessis en el lloc d'aquest nen, que tu li has pres això que era seu, o que has fet un comentari, com són més grans, que es vagin posant a la pell de l'altre. Això és un primer pas d'educar en els sentiments i la sensibilitat. I penso que un camp que és una banda causa i una banda conseqüència és l'observació de la natura. Portar els nens a que observin la natura és una via fantàstica perquè aprenguin la bellesa, perquè aprenguin la sensibilitat, perquè aprenguin la capacitat d'embadaliment, que moltes vegades ens falta, perquè correm,
I no parem
a mirar. No? Mira que bonic, no? Que siguin capaços d'admirar-se. No? Mira que bonic. Doncs moltes vegades, fins i tot això, no? Els animalets, no? Un nen petit, a totes les persones en general ens agrada, però a vegades ens fan, anem fent grans, potser doncs ja no m'agraden els gossos, o tinc al·lèrgia als gats, pot passar, no? Però en general un nen petit li agrada, doncs veu un pollet, veu un, no? Veu un cadell, li sol agradar. Doncs despertar la tendresa és una cosa bona, no és una cursileria, és una cosa bona, perquè una criatura que és capaç de respectar els animals... És un primer pas perquè entengui que ha de respectar les persones. Clar. Malgrat la diferència que hi ha entre uns i els altres, però les coses de mica en mica es van aprenent, no? Ja. Una criatura que és capaç de tirar una pedra i fer mal a l'animalet, fàcilment no s'adonarà que està fent mal a una persona o a un company, no?
O sigui, i si ho fa per divertir-se encara pitjor, no?
Aquí està.
Aquí és on hem d'observar aquest tipus de detalls. Home, és cert que l'exemple, no?, desperta tendresa, no?, fins i tot a un adult, i que molta gent també dedica molt de temps, doncs, a això, a fer excursions per admirar el paisatge i perquè això et desperti uns sentiments positius.
S'ha d'intentar, penso, que entre els dos centres de control, el cap i el cort, hi vagi havent una harmonia. És a dir...
Difícil a vegades, no? A vegades costa, això.
No és fàcil, però, clar, és que és el treball. O sigui, hi ha unes coses que són bàsiques, no? I és de... Evidentment, ens hem de donar compte de les vegades que patinem. Si el que domina és l'orgull, que és el que està sempre darrere de totes les coses negatives de la vida, no? Si predomina això, tenim una hipersensibilitat, però d'una manera particular. Vol dir que ens quedem enfonsats no perquè hàgim faltat a l'altra persona, sinó perquè, fixa't tu, no? Con lo que yo soy, Eh? I,
amb tot el que faig,
amb tot el que faig, i fixa't tu com m'he ficat. Clar, això és absolutament negatiu, no? Perquè d'això no se'n treu conseqüències. D'això hi ha un abatiment, a vegades, desproporcionat. Però no ens en donem compte de dir, home, avui l'he vessat. L'he vessat perquè li he dit això, aquesta persona, i he d'intentar que en una altra ocasió, no cal que em tiri per terra i em matxaqui, però sí que se'n doni compte de que les coses, a vegades, i tot sovint hauria de ser així, les penso dues vegades, i la segona o tercera vegada que l'he pensat, me n'he donat compte que realment ahir ha estat molt malament. No?
Comptar fins a 10, que
diuen. Em sap molt de greu, exacte, em sap molt de greu, però que sàpigues que a vegades també se m'escapa alguna cosa, perquè com que som molt amics, o tenim molta confiança, doncs potser el filtre aquest que s'ha de tindre de la bona educació, doncs mira, se me'n va una mica, no? En el fons, d'una manera, jo diria, molt bàsica, al llarg de la vida naixem amb un egoisme total, que és quan acabem de néixer, doncs, tot és cap aquí, cap a mi, jo sóc el centre, i al llarg de la vida el que hem d'anar fent és anar sortint de nosaltres mateixos, no? Mm-hmm. I això té una de les fases, és el que és subjectiu, no? Les coses són com jo les veig, I això és una manera d'egoisme, no? O sigui, això és bo, això és dolent, aquesta persona és tonta, l'altra és llesta, però no tant com jo, etcètera, no? I anar passant a tindre una distància d'aquestes opinions personals, que ens faci veure d'una manera més objectiva, home, l'equilibri de les coses, què és important, o si ho estic fent bé, o realment ho podria fer millor, perquè cadascú tenim unes potencialitats i no ens poden posar la nota la mateixa a tots per les mateixes coses, sinó que algun, doncs, amb unes determinades coses que té unes particularitats de més nivell, doncs té que donar el que el seu caràcter doncs, pot arribar a fer, no?
Harmonia de cap i cor, ens deia, i sortir de nosaltres mateixos. Aquest és el repte de la vida, eh? No el yo mime conmigo, que diuen, no? Sinó intentar anar de portes en fora.
No, i amb aquesta línia de lo positiu, no? Que ningú pensi que ho dic d'ara des del punt de vista econòmic, però primer ho dic com si fos des del punt de vista econòmic, però no és això, ni molt menys. En molts centres, en molts col·legis, es trencarien menys vidres si s'eduqués la sensibilitat o s'eduqués els alumnes a fer jocs d'una altra manera. Uh-huh. Que, no? Si tu no fas res, doncs l'alumne tendeix a el que tendeix. En canvi, si fomentes, dones normes i dones criteris, la sensibilitat ajuda a ser menys agressiu. Menys agressiu. I aleshores, quan deia dels vidres, vol dir... Home, l'important no és que es trenguin menys vidres i que això vagi en contra...
O que es guixin menys parets o menys portes, sí.
Guixar les parets. I per això, quan dic tenir cura, vol dir que de vegades... I ara és una mesura que potser a casa, no sé, però d'alguna manera també té que veure, no? Però en un col·legi, a l'equip de manteniment, ha de tenir una indicació que quan hi ha, doncs, una ratlla, allò es treu, eh? Perquè com que hi hagi una ratlla, hi hauran dos l'endemà.
Que deia la Montse, no?, la que comences a ser...
I si no, hi hauran tres.
Maldestre,
i això
doncs ja...
està tan comprovat que un podries fer la prova. Dir, a veure aquesta classe, tu, mira, anem a trencar doncs, una cadira, a veure què passa. No tinguis por que l'endemà hi haurà una altra cadira que estarà trencada. Vull dir, això és així. Bueno, per tant, dius, des del punt de vista de l'orientació familiar, anem al positiu, el que deia el Montse parlava de la natura i tal. Fomentem la màxima sensibilitat, fomentem al màxim estar pendent dels altres, fomentem detalls petits de cura del material, detalls petits de cura del material, perquè fomentant això va en contra de l'individualisme, de pensar només en un. I això, i ara baixa el tema econòmic, es trenquen menys vidres, però no és el missatge que volia donar dels vidres. Però tothom entén el que vull dir.
Mm-hmm. Si tens cura... Sí. Tot funciona, és una roda.
Un exemple que pot servir, sí. Però que no és l'exemple de les
No, però s'entès.
Això té un munt de facetes, i jo ara voldria parlar d'una d'elles, no? La manera de vestir, La manera de vestir d'uns i d'unes, oi? A l'hora de vestir-nos, a més que hi hagi una harmonia de colors cada vegada menys important, perquè avui dia s'estan posant colors que la meva dona em donava uns crits i els barrejava, que no vegis, i ara... Doncs,
ara ets un influencer, ara... Jaume,
exacte,
no?
Sí,
ara
no, ja... Vaja, oie, colors d'aquells que no... Bueno, doncs això.
Per portar un total look que no el veieu, uns tons que combinen perfectes, La veritat que vens molt bé.
Però aquesta bé. És una faceta, no? Aleshores, n'hi ha una altra, i és de dir, a veure, l'edat que tinc, el meu estat, al dir el meu estat em refereixo si ets solter, casat o...
Sí.
I els gustos a la meva dona. O sigui, ara hi ha com una tendència a dir, no, és que jo em vesteixo per mi. Home, evidentment, jo em vesteixo jo per mi. Però, bueno, per mi. Però també coses que li puguin agradar a la meva dona. No és que hagi d'anar exactament al seu gust, però sí que l'he de tindre molt en compte perquè m'hi dec, de la mateixa manera que ella a mi, no? I després, un nivell de delicadesa que veus amb algunes noies maques i altres que no ho són tant, però és igual, són criatures de Déu,
Ai, ai, ai.
Que, home, ensenyen coses que tindrien que estar reservades...
No expliques que ensenyen, però bueno.
No, si és que no cal,
perquè la conversa tal com anaves, dic, a veure si s'explica.
Tots sabem del que parlem, no? O sigui, que és una falta de delicadesa amb la resta del món, no? Amb altres dones, perquè les estan posant en ocasió de dir, escolta'm, a veure qui pot més, no? Uh-huh. I realment és difícil trobar un aturador. Ja, jo diria que si n'hi hagués, ja l'haguéssim trobat fa temps, no? Uh-huh. I després explicar clarament, d'una manera entenedora, no cal tindre que fer cap conferència per dir, escolta'm, així estàs fent patir a una sèrie de xicots. Si tu, el teu objectiu és aquest, home, potser que ens ho hauríem de parlar algun dia, no? I si no és aquest, que sàpigues que ho estàs fent, Llavors, si en comptes d'anar així, anessis una mica més... No cal anar amb una tenda de campanya posada, No cal portar el burca, si és que no és el teu tarannà. Però sí que hi ha uns límits que ajuden molt a que un no faci treballar la imaginació en aquest sentit. I quan la imaginació es pot fer treballar amb sentits positius, tots hi sortim guanyant. Aleshores, a veure, em refereixo doncs, a aquestes coses. Per una banda, saber quina és la meva posició respecte a la societat i vestir-me una mica d'acord a això. I per l'altra, doncs, de cara a la família. I els pares, poder som, abans de que ho tinguin que dir els nòvios, si són bona gent, i esperem que sí, que els nòvios sempre siguin bona gent, no? Però ja els pares abans haurien... I en aquest cas, el pare. Jo sempre he pensat que en determinats assumptes l'opinió del pare, expressada sense masses paraules, però...
Amb sensibilitat,
que parlem avui. Tenen un ressò en el cor de les nostres filles, que és important. I que si ho diu la mama, doncs sembla que entre dones, com ets, no?
Uh-huh. Però ets una antiga, no?
Si ho diu des de la vista doncs, d'un home, en el cas de que sigui una noia, doncs, home, jo, com a home, el que et puc dir és que això... Mira, tu ets una nena per mi, Però per la resta del món ja fa dies que ets una dona. Uh-huh. O sigui, fes el favor de comportar-te com una bona dona que ets, Uh-huh. I que no es puguin quedar enganyada la gent pensant que ets una altra cosa quan tu ja saps perfectament, i jo també sé perfectament el que ets. Això amb una mica de gràcia i salero, no cal fer masses discursos. O sigui, penso que si ha de fer efecte, que generalment el fa, doncs amb poques paraules n'hi haurà prou.
Educar la sensibilitat i els sentiments amb el vestuari. Ens ha donat aquest consell el Jaume Montse.
Sí, mira, jo volia reprendre el que ha dit l'Aureli abans sobre aquesta mena de contrast entre sensibilitat i agressivitat que a vegades es pot donar a l'escola, no? De vegades les mares, els pares es poden plantejar el tema de pensar, jo tinc un fill especialment sensible, què haig de fer, no? Perquè això veig que ell pateix i a mi també em fa patir, no?
Sí, és que és molt sensible, és veritat, això ho diem, no?
A vegades aquest, fins i tot si en tens més d'un, dius, comparativament, el mateix fet amb un li afecta molt i l'altre no tant.
Sí,
i com puc
més
sortir al pas, no? Jo crec que, per una banda, el nen sensible se l'ha de deixar que manifesti el sentiment. I això de dir els nens no ploren o les nenes tal, han de poder canalitzar els sentiments. Si una cosa els ha dolgut, ho han de poder manifestar, sense que nosaltres, per nerviosisme o per voler estalviar-los el patiment, arribem a posar a aturar-los, a no deixar que...
No ha passat res, no? No t'angoixis, sí. Allò que li volem treure ferro, no?
Treure ferro. A vegades treure ferro és negatiu, perquè el problema pel nen, per la nena, és molt més gran que per nosaltres. Nosaltres ho veiem amb la perspectiva dels anys i potser amb la perspectiva que per temperament no som tan sensibles. Què passa? Que llavors aquella criatura no se sent entesa. Llavors els hem de deixar manifestar-lo, manifestar el sentiment que tinguin, manifestar-los amb ells, i després hem d'anar, mica en mica, ja entrant en un altre moment, quan ja estiguin més tranquils, per donar-los eines perquè no pateixin tant. Donar-los eines, a dir, doncs mira, això que efectivament és un problema que tu t'ha fet patir, però pensa què? Pensa això, pensa allò. Però ja com en un segon moment. Uh-huh. Però de moment no com volent restar importància perquè ells no ho entendran. Els hem de deixar que s'expressin, i si no una altra vegada, per què plores? I et diran, per res. Quan et diuen per res és el pitjor. Si et passa alguna cosa, no, res.
Mm,
no.
Això ho fem molt,
sí,
també.
No. Quan no passa res...
Malament.
Uh-huh. O sigui, si passa alguna cosa, posem-hi nom, no? Uh-huh. I què passa? I llavors ja, en aquest segon pas, donar eines perquè puguin superar una miqueta aquesta sensibilitat seva, la part, diríem, que els fa patir. I també valorant, perquè si efectivament hem vist una situació del món que n'hi ha, o de la seva classe que n'hi ha, que és una cosa que els fa posar tristos, explicar-los les raons per les quals han d'estar tristos, però les raons que també fan que puguin sortir d'aquesta tristesa, més que res per donar-los eines que puguin superar. No per dir que aquella situació no té importància, perquè moltes vegades la té i molta. Mm-hmm.
Ser sensible, molta. Sí, ser patidor, no.
Exactament.
No? Si intentar que sigui menys si patidor, el que passa que també costa, eh? Els patidors crec que si ho són sempre. Digues, Aureli, ja acabem.
Bueno, simplement que amb un altre nivell, perquè el fonamental em sembla que ja ho heu dit vosaltres, no? Però també la música té un valor, no? Mm-hmm. En què sentit, doncs, que... Pues educar l'oïdo musical, vull dir que a vegades una taula sobre taula, quan sigui, pues que hi hagi una música de fons una mica escollida, i vulguis o no vulguis, això va quedant. I arriba un moment que després un nen tindrà, o el teu fill tindrà el teu gust, i un té fills, jo tinc quatre, i cadascú li agrada un home, i jo soc d'aquest, i soc d'aquest, i soc d'aquest, d'acord. Però, doncs, hi ha músiques de sempre, una mica de clàssica, una mica bones músiques, que d'alguna manera això també va deixant el seu rastre. Jo podria parlar de la meva experiència personal a casa meva, que un bon dia vam determinar, mira, els diumenges posarem una estoneta de música, doncs i ara mateix, a mi és el contrari, són ells els que la posen, vull dir que no sóc jo el que hi poso la música.
Ens has educat en aquesta sensibilitat.
Però involuntàriament, sense donar-me compte, i ara mateix ells en saben, i jo no sé.
Bona música, com la que acostuma a posar a Radio Estel,
per exemple.
La veritat, tothom ens ho diu, que la música...
Una bona publicitària, perquè a més és cert, vull dir que no estem fent així propaganda, és molt bona música. Bueno, que això també educa la sensibilitat.
L'educació artística en general sempre està com en funció de l'educació estètica, que és més àmplia, no? Sí. L'educació artística, fomentar que els nens el cant, que sàpiguen apreciar la pintura, que els agradi el teatre, que els agradi la literatura, tot això. De fet, la poesia, què és, sinó també això, no? Un poeta no és... El que ens agrada de la poesia o de la literatura en general no és el gran sistema filosòfic, sinó el que ens agrada és aquesta capacitat que té l'artista de veure matisos a la vida real, no? D'agafar detalls de l'existència i plasmar-los d'una manera especial, no? No? Ens fa com arribar a les ments de les altres persones, doncs, el seu punt de vista, però especialment il·luminador, no? I ens agrada, no? L'educació amb tot l'artístic penso que és fonamental, Aureli.
Doncs esperem que se'ls dediqui molt més temps a assignatures artístiques. Jo, com a historiadora de l'art que sóc, vull insistir en aquesta part, en la música, com la creativitat, com l'art. Tot això s'ha d'educar des de sempre i no s'ha de treure hores, sinó que sempre sumen aquestes hores més creatives que fomenten la sensibilitat, que, com dèieu, doncs és una de les claus per l'èxit a la vida. La part intel·lectual sí, però la part sensible, doncs també. Amb aquestes frases hem acabat avui. Moltes gràcies a tots tres. Tenim a la Montse Febrer, al Jaume Pujol i a l'Aureli Villar. Ens acomiadem. Bona nit a tots tres i esperem retrobar-nos la setmana que ve aquí al Paraules d'Amor.
Fins
ara. Bona nit i gràcies.
Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, oh, 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 feeling, oh, 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 feeling. Again in my
d'amor, un programa d'educació, família i parella.
Doncs amb aquest tema, amb els feelings, encarem la segona part del programa i és el moment de l'entrevista. Avui parlem amb l'Alfonso Aguiló, tot un referent en àmbit educatiu i que ens ha acompanyat en altres ocasions aquí al nostre programa El Paraules d'Amor. Ell és enginyer de camins de formació i també ha estat durant 11 anys director del Col·legi Tajamar. Actualment és el president de la Fundació Arenales i de la Fundació Alborada, que han promogut nous centres d'ensenyament per tot Espanya. Alfonso Aguiló ha publicat 10 llibres sobre temes d'educació i antropologia, així com més de 300 articles en diferents revistes i altres publicacions. Entre els seus textos destaca el llibre Educar els sentiments, que ha estat el tema d'avui al nostre programa, i per tant l'Alfonso Aguiló ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Alfonso Aguiló, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado en la tertulia de educar los sentimientos y no sabemos si esta parte más emocional, más íntima de nuestro carácter, es un poco la asignatura pendiente. ¿Tendemos a educar mucho la mente y poco esta parte más sentimental, más afectiva?
Sí, pues efectivamente yo creo que tradicionalmente a lo largo de la historia siempre los planes de estudio y de formación han pensado de una forma preferente en la educación, la instrucción de los de la inteligencia. Y no es que esté mal así, el problema es que la inteligencia emocional pues ha quedado un poco de lado y es una cuestión muy importante, ¿no? La educación de los sentimientos de una persona para el resultado global de su vida es una cuestión decisiva.
Quizá pues lo tendríamos que tener en cuenta ya en la escuela, no solo en la familia, sino que en la escuela quizá debería haber una asignatura de educación emocional.
Sí, yo creo que es interesante que haya alguna asignatura o algún taller o alguna actividad específica, aunque también lo importante es que esté presente de modo transversal con un programa claro en la educación que se da en la familia y en la escuela. O sea, que se le dé importancia a las cuestiones que hacen que la gente pueda llevar una vida feliz y equilibrada y psicológicamente sana.
Porque como padres quizás somos los primeros en que exigimos un poco pues esta buena nota de matemáticas o de lengua y descuidamos esta parte psicológica, ¿no? Quizás siempre miramos la parte académica como padres también.
Sí, yo creo que los padres miran mucho la cuestión académica y le dan importancia, también miran mucho los valores y la construcción del carácter, valores, porque yo veo en el mundo de la enseñanza, que es donde estoy todo el día, que las familias les importan mucho, las familias ven qué tipo de chica y chico sale de determinadas escuelas, y es cuando dicen, yo creo que mi hija sea así, o mi hijo, y les importan las dos cosas, pero... Pero bueno, tradicionalmente se ha prestado una atención preferente a la cuestión académica y hay que pensar en la persona completa. O sea, no se trata tampoco de prestar una atención a una cosa en detrimento de la otra, sino de pensar en la unidad de la persona.
Bueno, pero es bueno que nos diga que usted como educador observa que ya hay ese interés en la educación en valores y en formar a buenas personas y no solo buenos estudiantes, que está notando el cambio, ¿no?
Sí, esto hay estudios que hacen sobre todo las redes de colegios más grandes que hacen estudios más, digamos, más extensos. Ya, pues, si preguntas a un número muy alto de familias cuáles son las razones por las que eligen colegio o por qué les gusta el colegio en el que están o qué es lo que más les gusta, lo que menos, casi siempre sale en primer lugar los valores y la formación del carácter. Y ahí pues está incluido, lógicamente, la educación de los sentimientos porque... Normalmente las virtudes, digamos los rasgos positivos del carácter de una persona están casi siempre asociados a un aspecto de la educación sentimental.
¿Y los sentimientos? ¿Nos cuesta hablar de sentimientos con los hijos, con los tutores de los hijos, con amigos?
Pues hombre, yo creo que sí, porque para hablar de sentimientos hace falta una cierta formación, porque muchas veces las personas no sabemos decir mucho más que nos sentimos bien o mal, y hay mucho matiz. Y hablar sobre los sentimientos es lo que ayuda a conocer bien qué tipo de sentimientos son los que nos embargan, porque muchas veces están contaminados unos por otros, y uno a veces no sabe bien por qué está enfadado, por qué está desanimado, o por qué está celoso, o por qué tiene un resentimiento, o por qué le falta esa capacidad de empatía con las personas. Son cosas que requieren una cierta reflexión y una cierta ayuda para, digamos, ir separando las fibras de nuestros sentimientos y conocerlas bien y así poder mejorar.
Es difícil detectarlo, nos decía usted, no sabemos cuándo nos vendrá la rabia o la tristeza, pero también es difícil controlarlo. Aunque quieras, bueno, a veces, ¿no?, esa rabia o esos celos o sentimientos encontrados, pues no sabemos gestionarlo muy bien.
Exacto, sí. O sea que normalmente uno puede mover sus brazos o desplazarse un sitio a otro con mucha libertad. Ahora, ese control sobre los sentimientos nadie lo tenemos. Pero eso no quiere decir que no se pueda tener un cierto control. Por ejemplo, esto se ve muy fácil con el enfado, la preocupación o la tristeza. Todos sabemos que si tiene una preocupación y le da demasiadas vueltas, con eso no la resuelve. Claro. Y sabe que tiene que procurar...
La hace más grande, quizá, ¿no? Cuanto más vueltas le das, el factor bola de nieve, claro.
Sí, o si está enfadado, pues uno sabe que lo de contar hasta 10, pues es una forma muy rudimentaria de saber controlarse y decir, yo sí consigo pensar un poco en cómo estoy y en lo que tengo que hacer, me daré cuenta que esa reacción no es oportuna y me contendré. Eso es educar los sentimientos y hacer que los sentimientos no sean una cosa irreflexiva y descontrolada, sino algo que uno va modelando.
Y si a nosotros como adultos ya nos cuesta controlarlos, para ayudar a los hijos a que controlen este canal de sentimientos, a veces aún es muy difícil, ¿no? Nos cuesta que lo puedan gestionar bien.
Bueno, yo diría que precisamente lo que más educa a los hijos y a los alumnos es cuando ven que los controlamos. Porque cuando uno ve a sus padres o a su madre o a su profesor cómo controla pues una cosa que le desagrada de modo espontáneo porque sabe que debe contener, o cómo contiene un enfado o una reacción de ira o una reacción de, digamos que de envidia, que también tenemos todas las personas. Yo creo que estas cosas son las como uno aprende eso, a perdonar, a pensar en los demás, a ser estable, a ser constante, a saber gestionar un conflicto y resolverlo, a tener liderazgo cuando hay un momento digamos que en un colectivo de personas en el que falta que alguien tome las riendas de la situación. Bueno, todo eso se aprende en el conflicto diario de la vida de la escuela y de la familia.
O sea que al final, en definitiva, es el ejemplo. Si ven que nos contenemos, ¿no?, que sabemos controlar un poco a veces las emociones y no nos dejamos ir, también sirve para que vean los hijos cómo gestionarlo un poco mejor.
Sí, yo diría que casi siempre cuando más se educa es cuando uno no sabe que está educando.
Que está educando,
porque,
¿no?
Que es cuando uno observa cómo son los demás y uno dice, bueno, pues yo quiero ser así. O también, yo no quiero ser así. A veces las dos cosas se educan. Porque a veces nosotros seguimos el ejemplo de alguien porque queremos ser como él, y otras veces precisamente lo que queremos es no caer en ese defecto que a nuestros ojos ha aparecido con toda su fealdad.
Quizá Howard Gardner nos ha allanado un poco el camino, ¿no?, con las inteligencias múltiples, la inteligencia espiritual, que es más allá de solo la matemática o la verbal o la lingüística. ¿No?
Sí, hay muchísimas escuelas sobre esta interpretación. Yo creo que más o menos todas tienen mensajes aprovechables. De hecho, ahora, por ejemplo, se habla de la inteligencia ejecutiva cuando se habla de la voluntad, y la inteligencia emocional cuando se habla de los sentimientos. Y que tiene su sentido en que, en el fondo, todo es inteligencia, porque el uso inteligente de las potencias del hombre es conseguir que uno tenga la voluntad y el corazón y los sentimientos, la cabeza, para hacer lo que la misión que se siente llamado a hacer como persona. Y hay que pensar que la inteligencia no es un coeficiente intelectual, no es una capacidad de memorizar cosas o de repetirlas brillantemente, sino que es la capacidad de conducirse en la vida hacia la misión que uno está llamado a hacer en ella.
Pues nos quedamos con esta frase, que la inteligencia no es solo memorizar cosas, sino conducir tu vida i encaminar-la bien. Alfonso Aguiló ens ha acompanyat avui al Paraules d'Amor amb el seu llibre Educar els sentiments. Alfonso Aguiló, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui. Abans d'acabar, volem agrair a l'associació FERT, que fa possible aquest programa, i a tots vosaltres que ens acompanyeu setmana rere setmana aquí, al Paraules d'Amor, a Ràdio Estel. Us esperem el dimarts que ve, a les 8 del vespre. No hi falteu.
Esteu escoltant Paraules d'Amor, un programa d'educació i família a Ràdio Estel, amb el suport de la Fundació Privada Maria Teresa Rodó.
Verdaguer, entendre. tendre brot d'espígol sobre la barretina. A mi que has llegit molt i has somiat també. És la teva escriptura difugós o aigua clara. I la mosta de nous t'oferim en pocs mots. Travessies difícils ens esperen encara que puguem.